8 minuts que passen de 3:45 de la tarda. Mireu, després de mesos i mesos amb el bloqueig a la renovació del Consell General del Poder Judicial, la darrera setmana ha estat frenètica per tractar d'entendre què ha passat entre govern i oposició i per què el mateix Tribunal Constitucional ha paralitzat a través d'una votació que implicava, a més, González Trevijano, per cert, president del Tribunal Constitucional, i Antonio Narváez, que tenen el mandat caducat, una reforma judicial que implicava també la seva renovació, la d'aquests dos membres. Però per entendre-ho tot plegat, i sobretot quines conseqüències se'n poden derivar, avui puja a la caravana el professor Xavier Arbós, catedràtic de Dret Constitucional a la Universitat de Barcelona. Professor Arbós, bona tarda.
Bona tarda.
Sense togues clames, plata bledes i un crustó, capelint un parell d'esclaus, és el seu ser.
Per tota la gent, jo inclòs, que tenim el cap com un bombo d'intentar entendre què és el que ha passat i d'on ve tot plegat, i té alguna cosa a veure una amb l'altra? És a dir, tot prové del mateix mal que és la renovació del Consell General del Poder Judicial, o aquesta renovació i la del Constitucional no tenen res a veure?
Té a veure, és a dir, és com si diguéssim una causa indirecta. La renovació del Consell General del Poder Judicial està frenada per manca d'acord entre els partits polítics, i això fa que l'actual Consell General del Poder Judicial hagi de nomenar els dos magistrats que li corresponen per anar al Tribunal Constitucional amb una majoria desfasada, perquè el mandat el té ja caducat des de fa 4 anys.
Per entendre'ns, és el poder polític el que escull el Consell General del Poder Judicial i és el Consell General del Poder Judicial el que escull els membres del Tribunal Constitucional?
La segona sí, la primera, això de què és el poder polític, necessita potser una mica de matisació.
Matisem-ho, doncs.
Són les Corts Generals les que ho fan. Uh-huh. I llavors això necessita unes majories extraordinàriament reforçades de 3/5 parts. Què passa? Que si un dels dos grans partits no està d'acord, com és el cas ara, en concret en relació al Partit Popular, no es pot produir aquesta renovació.
Anem al que fa la reforma que proposava el govern espanyol. Aquesta reforma era un nyap pel redactat o per la forma en què s'ha fet o per totes dues coses?
Jo crec que era un nyap per la forma en què s'ha fet. Això a mi em sembla poc discutible. Per què? Doncs perquè s'ha fet afegint en el mateix paquet d'una reforma més important, o com a mínim amb aquella amb la que es va iniciar, que és la reforma del Codi Penal, aquella famosa de la que se sent parlar en relació a la sedició i la malversació, doncs se li van afegir, en forma d'esmena, la reforma de la Llei Orgànica del Poder Judicial, és a dir, la reforma del procediment que segueix el Consell General per anomenar els seus dos magistrats al Tribunal Constitucional, i la reforma de la Llei Orgànica al Tribunal Constitucional. Aquestes dues esmenes estaven pensades i estan pensades per facilitar el desbloqueig en relació a la renovació del Tribunal Constitucional. On està el nyap? El nyap està, d'una banda, en que si tu tens un calaix de pomes i li afegeixes un parell de peres, la cosa no acaba de quadrar. Però per dir-ho potser d'una manera més seriosa, ja se sap que el Tribunal Constitucional ha dit que no és correcte afegir a un procediment legislatiu que té a veure, per posar un exemple passat, amb la Llei d'Arbitratge, una esmena que el que fa és modificar la llei el Codi Penal. Uh-huh. Barrejar aquestes dues coses. Per tant, en el moment en el que van integrar com a esmena a la reforma del Codi Penal la modificació de la Llei Orgànica del Poder Judicial i la modificació de la Llei Orgànica del Tribunal Constitucional, en aquell moment els que no estaven d'acord, que eren el Partit Popular, van tenir la porta oberta per presentar un recurs d'emparament. Uh-huh. I això és la gota que fa vessar el vas i és el que desborda i provoca la crisi en la que estem.
El seu parell, sense entrar, de debò, i si és així m'ho diu i paro la pregunta sense entrar en qüestions polítiques, però el Partit Popular portant tot això al Tribunal Constitucional s'està carregant d'alguna manera el sistema judicial espanyol?
Jo crec que no, és a dir, el Partit Popular tenia tot el dret a fer-ho, i a més, com he dit abans, era perfectament previsible que ho fes. El que provoca la crisi, al meu parer, és la reacció del Tribunal Constitucional. Per què? Doncs perquè el que fa el Tribunal Constitucional és admetre a tràmit el recurs d'emparament i, de manera immediata, abans de resoldre el fons de la qüestió, és a dir, s'ha equivocat el legislador al barrejar aquelles esmenes amb la reforma general del Codi Penal i això ha provocat que no hagin tingut temps de discutir-ho els del Partit Popular, abans d'entrar en això, diu, aturem-ho tot. I aquí és on hi ha el problema, perquè en aquesta decisió d'aturem-ho tot hi ha primer una errada, al meu parer, bastant considerable. I és que voten a favor d'aturar-ho tot a dos magistrats que tenen el mandat caducat, el president i el senyor Narváez, tots dos nomenats en el passat per el govern de Mariano Rajoy i que havien de deixar el lloc que estan ocupant al mes de juny. Primer problema, que dues persones que es poden veure directament beneficiades de l'aturada de la reforma voten, quan, al meu parer, el meu és correcte, és que s'haguessin abstingut.
Professor, s'està dient molt, i ara començarem aquestes preguntes del s'està dient molt, i anem a desmitificar aquest s'està dient molt, que aquests dos membres estaven recusats. Què és la recusació i estan recusats, de debò?
Es van presentar escrits de recusa, per recusar-los. Què significa recusar? Significa que a mi m'ha de jutjar un tribunal i observo que en aquest tribunal hi ha un dels membres que pot tenir un interès legítim, un interès directe en que la sentència surti d'una manera o altra, o que sigui familiar de la persona a la que jo acuso davant d'aquest tribunal, s'està produint una situació en la que objectivament aquesta persona, la que jo vull recusar, no pot jutjar amb imparcialitat.
Per tant, és una acusació de possible prevaricació?
És difícil de dir, perquè la prevaricació com a delicte es produeix quan hi ha una intenció directa de fer-ho. El que passa és que en els tribunals, i en això també s'aplica al Tribunal Constitucional, quan hi ha un interès directe, se suposa que aquell que té un interès directe ha d'abstenir-se de participar en la deliberació. La qüestió és que aquestes dues persones van votar una cosa que comportava aturar una tramitació que, si hagués prosperat, feia que ells haguessin de marxar. I, per tant, a banda de les intencions, que això no és rellevant, a banda de les intencions que aquestes persones puguin tenir, perquè potser volen marxar, però objectivament tenen un interès, hi ha un interès per part seva.
Per tant, li preguntava la prevaricació, perquè això també s'ha dit, a parer seu, professor, el Tribunal Constitucional, en el seu conjunt, ha prevaricat d'alguna manera?
No, jo crec que no. O sigui, prevaricar significa cometre un delicte, adoptar una resolució injusta amb consciència de fer-ho, és a dir, amb consciència de que estàs adoptant una resolució injusta. Primer, comencem que és molt difícil de provar que això ho faci un tribunal. Segona, que és encara més difícil en el cas del Tribunal Constitucional, perquè diguem-ne, la presumpció de que actuen amb imparcialitat en principi ha de comptar, i sobretot perquè aquest element de la voluntat de fer-ho és discutible. Només si s'acredités d'una manera absolutament indiscutible que amb tota consciència han vulnerat alguna norma, podríem començar a parlar d'això. Però, encara que jo crec que efectivament s'han sortit d'alguna de les seves normes, jo crec que d'aquí a poder imaginar que hi ha prevaricació és molt agosarat.
Avui estem parlant amb el professor Xavier Arbós, ell és catedràtic de Dret Constitucional a la Universitat de Barcelona, sobre tot el que ha passat aquesta setmana al sistema judicial espanyol, no només amb aquesta renovació del Consell General del Poder Judicial, sinó sobretot amb la decisió que ha pres el Tribunal Constitucional sobre tirar enrere aquesta reforma jurídica que volia impulsar el govern espanyol. Clar, d'aquesta manera, amb el que ha adoptat el Tribunal Constitucional, s'ha parat un debat parlamentari, en aquest cas el Senat, que s'havia de produir aquesta setmana. Molta gent ho està comparant també el que va passar el 2017 al Parlament de Catalunya. És comparable i tenen coses en comú?
En part sí. Totalment comparable, no, perquè mai el Tribunal Constitucional havia aturat una tramitació legislativa, estrictament legislativa. De fet, convé recordar que no va fer-ho ni tan sols quan estaven en tràmit al Parlament de Catalunya les anomenades lleis de desconnexió, aquelles lleis que es van aprovar el 6 i 7 de setembre de 2017. No ho va fer-ho, tot i que se li va demanar a diputats de l'oposició en aquell moment, és a dir, diputats del PSC, de Ciutadans i el Partit Popular, van presentar un recurs d'emparament al Tribunal Constitucional, i fins aquí podríem fer una certa similitud amb el que han fet els del Partit Popular, i també ells, al igual que ara ha fet el Partit Popular, van demanar al Tribunal Constitucional que aturés la tramitació d'aquestes lleis. A diferència del que va passar el 2017, el Tribunal Constitucional no ho va aturar. Per tant, una similitud exacta no hi és. Sí que hi ha alguna cosa que resulta comparable, encara que no sigui exactament, quan el Tribunal Constitucional va prohibir que el Parlament de Catalunya votés la investidura de Carles Puigdemont, quan Carles Puigdemont es trobava a Brussel·les. Per què és comparable? Encara que no del tot. Perquè estem comparant el que són atribucions constitucionals. És a dir, la Constitució dona a les cambres, a les Corts Generals i també al Parlament la facultat de dictar lleis, però també la Constitució dona a les cambres autonòmiques, al Parlament de Catalunya en aquest cas, la facultat d'elegir el president de la comunitat autònoma, en aquest cas el president de la Generalitat. Per tant, no és el 100% comparable, però sí que és parcialment comparable. Sí que hi ha algun element que ho pot aproximar.
Mirem, professor, si li sembla bé una mica de cara al futur, quines conseqüències pot tenir tot plegat? Quines conseqüències pot tenir la decisió del Tribunal Constitucional? Ha sentat alguna mena de precedent per alguna cosa?
Ha sentat un precedent, que vol dir que a partir d'ara és hipotèticament possible que un diputat de l'oposició, i estem parlant d'una sola persona, s'adreci al Tribunal Constitucional al·legant que en la tramitació legislativa s'ha impedit la seva participació, que és un dret fonamental, i que el Tribunal accepti, a més, la petició de suspendre-ho tot. Llavors, això podem discutir-ho. És, en tot cas, políticament molt greu, perquè significa que el Tribunal Constitucional no fa allò que se suposa que ha de fer, que és esperar fora dels parlaments que surti una llei, i si algú troba que aquesta llei és inconstitucional, el tribunal hi entra. Però en aquest cas no, en aquest cas està entrant com si diguéssim a la cuina de les lleis. I això, al meu parer, és anar una mica més enllà del que és la famosa separació de poders, que no només val en relació al legislador i als jutges, sinó també val en relació als altres poders en relació al legislador.
Està, igual hauria d'haver començat per aquí, però em resulta molt curiós fer-li ara. Quan parlem del Consejo General del Poder Judicial, tothom més o menys sabem que estem parlant del sistema judicial, del poder judicial espanyol. Ara em fa que més o menys, eh?
Més o menys, sí, perquè el Consejo General del Poder Judicial no és un òrgan judicial, no dicta sentències. El Consell General del Poder Judicial el que fa és, diguem-ho així, governar...
És un òrgan de govern
del Poder Judicial.
Ara bé, el Tribunal Constitucional, si no erro, no ho és.
No ho és, no forma part.
Ben bé què és? És un ens independent.
El Tribunal Constitucional és una institució que existeix des dels anys 20 a Europa i que ha proliferat extraordinàriament a Europa... Després de que Itàlia, Alemanya van sortir dels règims fascistes i que la resta de països tan sortien no bé de sistemes autoritaris com el cas del franquisme o quan va caure la Unió Soviètica als altres països. A què consisteix això? Consisteix en que hi ha un tribunal que pot tenir altres atribucions, però és un tribunal que és jutge de lleis. És a dir, el tribunal no s'ocupa d'un cas concret del senyor contra del senyor que ha robat un cotxe i que l'acusen, no. Secundàriament, concretament el Tribunal Constitucional pot fer-ho, però el que és comú a tots els tribunals constitucionals el vetllar per una cosa que es considera molt important, que és la supremacia de la Constitució, que ni tan sols el poder legislatiu, ni tan sols el poder legislatiu que és elegit directament pels ciutadans, pugui dictar lleis que vagin en contra del que diu la Constitució. Aquesta institució és a tot arreu i des de sempre molt controvertida. Per què? Doncs perquè aquests jutges que formen part del Tribunal Constitucional no reflecteixen exactament unes majories parlamentàries concretes d'un moment donat, sinó que estan escollits de diverses maneres perquè perduri el seu mandat.
Què és el que està passant ara?
Què és el que està passant ara més enllà d'una legislatura concreta?
Està bé, professor, però que sigui així, que contem els membres del Tribunal Constitucional com a conservadors o com a progressistes i tots sabem més o menys que poden arribar inclús, si no erro, ara no recordaré el nom, però hi havia un famós membre del Tribunal Constitucional gairebé amb carnet a la boca.
Està bé o malament, comencem per dir que és inevitable, tal com estan les coses. Llavors, d'entrada diríem que no ens ha d'escandalitzar que s'identifiquin les línies ideològiques dels jutges i magistrats.
Ja, però fins a quin punt, professor, garanteix això la seva independència?
Una cosa és que se sàpiga que tal persona té un perfil més aviat progressista, més aviat conservador, posem-li les etiquetes que vulguem. El Tribunal Suprem dels Estats Units, des del començament, això se sap. Però primera, no és automàtic que aquestes persones votin sempre en funció d'aquell que l'ha designat. Aquesta és la primera consideració. I sovint passa. Què és el que s'està donant ara? I és que en la percepció popular la imatge que es dona és que porten com aquell qui diu l'etiqueta enganxada a la toga. Llavors, vol dir això que es comporten sempre en funció d'això? En aquest moment estem veient que sí. Vol dir això que necessàriament estan actuant per indicacions d'aquells que en el seu moment els van designar? Això seria una equivocació. I, si em permet, li posaré un exemple. Perquè és important que s'admeti com a mínim la hipòtesi de que les persones poden i podem ser independents en tot. Uh-huh. Posem per cas que hi ha un periodista que treballa en un mitjà de comunicació, que aquest periodista té unes simpaties concretes per un partit polític, tothom sap que això pot passar i és normalíssim. I tothom sap, i aquest periodista arriba amb una indagació que fa a descobrir que el seu partit polític de preferència està cometent greus estafes. Què fa aquest periodista? Llavors, el que hem d'imaginar és que si aquest periodista és un professional, deixarà de banda aquestes simpaties i informarà d'això. Per tant, aquí comencem. Tots estem en condicions, per un mínim d'ètica que tinguem, d'anar més enllà de les nostres preferències ideològiques.
Dit d'una altra manera, professor, si dir que el sistema judicial espanyol, i segur que li han preguntat mil vegades, dir que el sistema judicial espanyol està polititzat, és tan populista com dir que el periodisme està polititzat en aquest país?
Si ho diem en aquests termes, sí. Jo crec, sobretot, això també és molt important, s'ha de matisar, hi ha 6 o 7 mil jutges a Espanya, i la majoria, la immensa majoria d'ells, no només fan bé la seva feina, sinó que no donen peu a crítiques d'una politització. És a determinats nivells on, per diverses raons, aquesta consideració de politització es pot produir. Jo crec que ens equivocarem molt si no creiem en res. Tan equivocat és creure-s'ho tot com no creure en res. Entre altres coses, perquè si seguim amb l'analogia del periodisme, al final, quan quan la gent considera que tot el periodisme està polititzat, acaba nodrint-se només de les notícies de les xarxes socials i al final acaba vivint amb una bombolla.
Professor, ens queda res, mig minutet, però no vull deixar aquesta qüestió en l'aire. En parlàvem d'aquesta reforma que planteja el govern i li començava a preguntar i ara què, no? Ara el PSOE podrien tirar endavant aquesta reforma a través del que abans em deia que és la llei orgànica del Tribunal Constitucional?
El PSOE i fins on jo sé també Unides Podemos, uh-huh. El que hem fet ha estat, mentre el Tribunal Constitucional l'ha aturat la tramitació d'allò que volien regular via esmenes, han entrat una altra vegada, s'han posat a la casella de sortida i han fet proposicions de llei per arribar a la mateixa modificació amb una via diferent d'aquella que havien paralitzat. Per tant, jo crec que en qüestió de mesos és possible que aquesta reforma vegi la llum.
Professor Xavier Arbós, catedràtic de Dret Constitucional a la Universitat de Barcelona, moltíssimes gràcies per pujar avui a la caravana i explicar-nos-ho tot plegat. Que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres.
Un minutet, res, menys mig minutet i arribarem a les 4 de la tarda. De seguida els serveis informatius que també ens expliquen per on passa l'actualitat i nosaltres tornem a la caravana. Fins ara.